a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, tercera ja hora de programa, a través de la ràdio, també a través de la televisió, i just s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. És la nostra hora d'amagacim, és aquesta hora en què recuperam sempre la notícia que més mos ha cridat l'atenció a primera hora. I era una ben curiosa, perquè això li canvia la vida a qualsevol persona si de sobte te passa el que li va passar en aquest jove. És la història d'un jove nord-americà que va comprar, atenció, una camiseta per 3 euros i la va revendre per 90.000.
Una compra de només 3 dòlars s'ha convertit en una autèntica fortuna. Aquesta és la història d'en Kim Brown, un jove de 19 anys de Portland, als Estats Units, aficionat a la roba vintage, que va entrar en una botiga de segona mà i va trobar una jaqueta aparentment qualsevulla. El preu, 3 dòlars, poc més de 2 euros i mig. Però quan va arribar a casa i va començar a investigar, va descobrir que aquella peça amagava una història excepcional. La jaqueta havia pertangut a en Wilt Chamberlain, una de les grans llegendes de la NBA, i havia estat utilitzada durant les temporades de 1971 i 1972, quan jugava en Los Angeles Lakers. I aquest jugador, durant aquesta temporada, va conquerir un dels seus anells de campió. Brown, que es dedica a comprar i revendre roba antiga, va compartir la troballa a les xarxes socials. La publicació va arribar fins a Sotheby's, una de les cases de subhastes més prestigioses del món, i els seus experts varen autentificar la peça i la varen posar a subhasta. El resultat va superar les expectatives. La jaqueta es va vendre finalment per 89.600 dòlars, és a dir, més o manco 78.000 euros. Fins aquell moment, el benefici més gran que Brown havia aconseguit venent una peça de segona mà havia estat només de 250 dòlars. Si mateix, el negoci havia grimpat exponencialment, Marta. La història s'ha fet viral perquè demostra que de vegades els tresors més valuosos poden comparèixer al lloc més inesperat. Només una visita a una botiga de segona mà va acabar convertint-se en una de les troballes més sorprenents del món del col·leccionisme esportiu. No sé si, més enllà del quadre de Mingote, que vas trobar el rastro de Madrid, vols aportar més dades sobre
no
coses que
quadre...
tu trobes, perquè tu ets molt de xeripes, t'he
Mira,
de dir.
No era un quadre, era un dibuix molt
dibuix,
petit.
Dibuix, podies entendre.
I sempre existeix el dubte, no?, de si és de Mingote o no és de Mingote. Està firmat, això sí. És que, és per si just no ho heu escoltat a les 9, jo li comentava a en Xisco que vaig tenir la sort o la desgràcia, no ho sé, perquè no he esbrinat mai, no?, que hi ha al darrere d'aquesta il·lustració petiteta que vaig trobar un dia, fa molt d'anys, el rastro de Madrid, per 7 o 8 euros. I, clar, després se suposa que tu has de fer una investigació i saber si és real o no és real, que mai vaig completar. Però ara estava fent una recerca ràpida mentre t'estava escoltant sobre gangues dins el món de l'art. No és el primer que ha passat, ni molt manco. Aquí parlaven de, per exemple, un Goya de 40 euros que va aparèixer també un antiquari. O sigui, un dibuix molt petit que va ser venut per 40 euros i que després se va demostrar que era precisament de Goya. O sigui, que això ha passat i passarà sempre.
Sí, però a gran format tampoc n'hi ha tantes d'aquestes xeripes.
No, de gran format, no. Estem parlant d'il·lustracions, gravats...
Trobar-se un moner
sí. per, no, dir, mira
per 25 euros. Clar, no, és que tot el que veus un nenúfar per si de cap ja les totges i dius no fos cosa, fos bo. No? O si vols una ballarina, ja dius això podria ser un degà i malguard no fos cosa. Tu què acumules
segura...
quadres? Qualque vegada te penses, com si ara que parlarem amb una escriptora meravellosa, tu creus que un quadre teu podria donar per una novel·la?
Un dels que jo tenc.
Sí, per
no
exemple,
tant, un,
no, és per... que tinguis, però que hi hagi una història darrere
que
mos dugui a una història, un thriller.
I tant que sí, perquè els quadres, a més, observen tot. Durant els anys romanen immòbils, no?, a les cases, als museus. A vegades estan desapareguts, a vegades estan abandonats, a vegades no t'agraden i de sobte te tornen a agradar i per això els poses. Clar que sí, els
quin
quadres
tenen
una història.
Quin mal rotllo que els quadres te vigilen. Ara amb...
Sí, com un Dorian Gray.
Clar, quan arribi que nostra, passaré una mica de pena.
No, però sí, els quadres tenen història. Són objectes, a més, molt preuats, no? A vegades es regalen. Ja no te dic si són pintats per algun avantpassat. No sé, sí.
Els quadres tenen no? història i també moltes cançons.
I tant que sí. Cançons meravelloses. Perdona, que m'havia desvistat parlant de quadres, que és, jo és que, tan apassionant que...
Claro, no, és que ja n'havia creat in situ. Es dona pas en el següent tema,
totalment,
però si vols
totalment.
Seguir parlant, parlant d'art, però si vols seguir amb
un tema
fascinant,
pictòric. Però com tu dius, és veritat, també hi ha cançons molt importants, i avui és un dia per al record, sobretot perquè, fixeu-vos com passa el temps. Fa just 50 anys de la mort de la cantant Cecilia.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta?
Ahir es compliren 50 anys de la mort de Cecilia, una de les cantautores més influents i personals de la música espanyola contemporània. La seva carrera va ser tan brillant com breu. Només tenia 27 anys quan va perdre la vida en un tràgic accident de trànsit la matinada del 2 d'agost de 1976, mentre tornava cap a Madrid després d'un concert a Vigo. El cotxe en què viatjava va topar amb un carro de bous que circulava sense il·luminació per una carretera de Zamora. En l'accident també va morir el bateria del seu grup.
Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos.
Nascuda com Evangelina Sobredo, Cecilia va deixar una empremta inesborrable en cançons com Un ramito de violetes, que ara escoltàvem, aquesta, Des de que tu te has ido, Mi querida España o Dama, dama, entre d'altres. Les seves lletres, plenes de sensibilitat, crítica social i mirada feminista, quan encara no sabíem a l'estat espanyol ni què era el feminisme, van desafiar la censura del final del franquisme i encara avui continuen plenament vigents. Que aquesta cançó, jo he batiat un síndrome, que és el síndrome de dama-dama, que és quan vol ser
el
niño en el bautizo, el muerto en el entierro, que de vegades passa, i després hi ha el síndrome Camilo Sesto, que és que sempre vas a enamorar-te de qui de tu no s'enamora. A vegades les cançons també mos donen possibles problemes contemporanis als quals posar-hi nom. Mig segle després de la seva desaparició, la seva figura continua emocionant noves generacions i recordant-nos que hauria pogut arribar a crear un artista que va marxar massa aviat, però que tot i així, allò que va fer Cecilia va ser deixar un llegat immortal.
Una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada.
Ara podíem estar tot el domestí escoltant Cecilia i ho saps perfectament, veritat?
Clar, una dona que fa 50 anys que és morta, però que és una mica com Nino Bravo, que ja és com aquella tia tercera que forma part de sa memòria sentimental de molt d'habitants de l'estat espanyol.
I ja sé que és superstició i no té ningú tipus de base científica ni molt manco, però que curiós que tant d'artistes han mort precisament als 27 anys, no? Perquè són moltíssims.
Bé, en aquell moment també hem de recordar que s'estat de ses carreteres espanyoles, ells que feien tot el dia concerts, va arribar un moment i va haver certa psicosi en els artistes espanyols, perquè dins la mateixa època recorden que també va morir Nino Bravo, i era perquè, evidentment, estaven tot el dia d'un costat a l'altre, també els vehicles no tenien la protecció que tenen ara, i va fer que perdéssim molt d'artistes, perquè a mi una dona que era de família benestant i que tot i així li va sortir una mica una rebel en causa i na Cecília va fer a la seva manera la seva petita revolució. Jo ho deia, en un moment en què l'estat espanyol no sabia ni què era el feminisme. Per tant, des d'aquí el nostre record a Cecília.
I sobretot en un dia en què parlarem de dones que deixen petjada, no? De dones que ningú... o que no haurien de passar de manera indiferent per davant de la vida de les persones, ni molt manco. Hi ha llibres que expliquen una història i n'hi ha que també qüestionen la manera de com mirar el món. I això és el que fa Una dona de la teva edat. És la novel·la de la periodista i escritora Gemma Ruiz després de l'èxit de Argelagues, Cala Wendling i Les nostres mares. Ara ja posa el focus en una etapa de la vida que sovint ha estat invisible a la literatura, al cinema i a la societat. Estem parlant de la maduresa femenina.
M'avalleixen quatre coses. M'avalleixen quatre...
La protagonista és una dona de 60 anys que decideix deixar enrere el paper que els altres li havien assignat, recuperar la seva vocació artística i tornar-se a posar al centre de la seva pròpia existència. La novel·la parla de menopausa, de desig, de llibertat, d'amor, d'art i, sobretot, del dret a començar de nou quan sembla que la societat espera exactament tot el contrari. I és un gust saludar ja l'autora, la periodista i escritora Gemma Ruiz. Gemma, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Encantat.
Moltes gràcies i molt contenta de retrobar-vos.
Encantats de saludar-te. Ara na Marta ha fet una descripció de tota la teva trajectòria. Mos coneguérem amb Argelagues, que va ser quan vas fer aquella primera passa. Després va venir Cala Wendling, Les nostres mares. I ara ja te veiem com una autora consolidada, que ja has deixat el periodisme per dedicar-te precisament a contar històries de dones. I crec que aquesta va néixer a un dels clubs de lectura que has fet arreu del territori, on te'n vares tema que hi havia com un nínxol totalment desatès, que era el desig madur en el cas de la dona. En el cas dels homes això està molt explorat, però en el cas de les dones hi havia com un silenci perquè poca gent n'havia parlat.
Doncs sí, és ben així. Passa que moltes tardes comparteixo clubs de lectura de les biblioteques públiques de tot el país i veig que hi ha unes fornades de dones de 50 llargs, 60 llargs, 70 llargs i fins i tot a la vuitantena, que estan vivint unes vides com mai abans s'havien viscut en aquestes franges d'edat. Ara, si tenen una mica de salut i una mica de jubilació raonable per poder fer la seva, estan vivint una maduresa realment esplendorosa. I llavors te n'adones i dius, on estan recollides tot aquest exèrcit de dones que hi ha en el món occidental i com mai abans n'hi havia hagut tantes? Tu repasses les ficcions, tant literàries com cinematogràfiques, sobretot les cinematogràfiques perquè tenen molt gran impacte, i bueno, comptes i et sobren dits d'una mà. No? Llavors vaig dir, doncs jo vull contribuir a que un relat de ficció no faci un desideràtum sobre unes possibles heroïnes. No, parli de dones reals, n'hi ha moltíssimes, que estan canviant les coses d'una manera molt revolucionària, encara que no ho diguin així, i estan recomençant la seva segona meitat de la vida amb un poder i amb una agència i amb una confiança en elles mateixes, ja us ho dic, revolucionari en la història d'Occident.
Clar, també té un punt rebel, l'argument de la teva novel·la, perquè a una societat on allò que fas, el culte absolut a la joventut, que tu parlis d'una dona de més de 50 que ha passat aquesta frontera, que decideix ser protagonista de la seva vida i dir, escolta, és que jo encara tinc ganes de desitjar, ganes de conèixer gent i, sobretot, ganes de vibrar, això no sol ser habitual, perquè és un missatge totalment contrari en allò que veiem a segons quins influencers, on s'altre dia un home deia que a partir dels 30 les dones deixen de ser interessants perquè ja no són fèrtils i ja han passat allò que es diuen el seu prime. Clar, el teu protagonista és tot el contrari.
Sí, aquest home, no sé qui és, però només és un lloro de repetició del que el patriarcat i el capitalisme aliats ens han estat bombardejant. I és aquí que costa, perquè totes ens podem saber la teoria, però la pràctica, passar pel cos i veure com vas envellint sense que els referents de la ficció et facin de mirall perquè es proscriuen la bellesa de les dones de totes les pantalles. Per tant, és costós, és fatigós, però val molt la pena que no ens empassem tota aquesta porqueria, no?, que ens arriba una darrere l'altra com si les dones quan perdem la joventut ho perdem tot. Perquè a més hi ha una altra cosa que s'associa a la pèrdua de capital de joventut, que és la pèrdua de capital sexual. I això no només és una cosa que hem de descartar, sinó que a sobre és mentida. Perquè les dones justament són les que no perden capital sexual perquè no perden potència sexual. Hi ha allò que es diu el clítoris, que és un òrgan que encara ara en les facultats no s'estudia en els diagrames, en la proporció real que té aquest òrgan intern, perquè és molt més gran del que solen reflectir els diagrames, doncs aquest òrgan no caduca fins a l'hora de la nostra mort. En canvi, els homes sí que, sense la pastilleta blava, no tenen capacitat de continuar exercint el seu capital sexual. Per tant, no només és tòxic tot això que ens han estat venent, sinó que a sobre, en la qüestió de la sexualitat femenina, és mentida.
Som en conversa amb l'escriptora i periodista Gemma Ruiz Palà. Vull bé presentar-nos aquesta novel·la, aquesta Una dona de la teva edat, que t'he de dir que jo ara fris de que acabi el dia per anar-me'n a una serigrafia a fer-me una camiseta que digui el clítoris no,
no caduca.
Perquè m'apareix l'eslògan més revolucionari que he escoltat en molt de temps. És a dir, el clítoris no caduca.
I verídic, eh? O sigui, a sobre estaràs dient una frase que és, diguéssim, contrastada científicament. No, jo aquesta protagonista la vaig voler fer justament això que us deia, no?, del poder de la ficció cinematogràfica. Me la vaig imaginar americana. Per tant, la gent que hi entri veurà que és una protagonista nord-americana, perquè vaig voler fer, no?, la meva contrapart, no?, a tota aquesta educació emocional i sentimental que hem rebut de Hollywood. Doncs una mica la meva pel·li de Hollywood, la meva revenja, situant una protagonista a la meitat de la seva vida i que fa botifarra moltes coses i diu prou a moltes coses. Per tant, sí, no només es tracta el tema de la sexualitat, es tracta el tema també de la pressió estètica, de l'autopercepció que tenim totes nosaltres i sobretot d'obrir converses al voltant d'això que dèieu, no? La maduresa de les dones, la menopausa, no? És una cosa que ja sabem que les coses tabuïtzades i estigmatitzades només ens van en contra. Les coses que entren en aquell quarto fosc, malament. Per tant, jo també la intenció de la novel·la és que la gent rigui quan la llegeixi, és divertida, vol treure ferro de moltes coses i que obri converses, perquè si no, si ens passem aquesta maduresa d'una manera com clandestina, sense compartir recomanacions, sense compartir penes i alegries, es porta molt pitjor, no? Si està tot tancat, jo també volia obrir converses amb aquest llibre.
Home, i fa falta més llibres i més reflexions d'aquestes característiques dins una societat on ara mateix el bombardeig absolut de piulades, stories sobre eterna joventut, sobre dones meravelloses, sobre què bé que ha envellit Nicole Kidman, què bé que ha arribat als 50 o als 60. Ostres, no som conscients, però això acaba fent molt de mal, sobretot no tan sols a les dones d'aquesta edat, sinó també a les dones més joves.
Sí, perquè penseu que si tu no veus com les del teu grup, diguéssim, humà, van envellint públicament, quan t'arriba a tu, et penses que t'està passant alguna cosa molt extraordinària. I sí que és extraordinària, és que estàs viva, que no t'has quedat pel camí. Però això no es ven així, no? Es ven com que, ostres, no, si ja no ets jove, ja és que, bàsicament, potser és millor estar morta que no envellir. I clar, ens hem d'estar totalment contràries en aquest discurs, no?, que ens volen fer avergonyir de continuar estant aquí, no? I això, ostres, és molt fotut. Però sí, si es comenta, si ho parlem, si hi ha llibres, pel·lícules que ho obren,
que sí,
segurament podrem contrarrestar tota aquesta matraca, no?, que tu comentaves i que és realment així.
Com a lectura paral·lela, Gemma, no sé si l'has llegit, jo l'altre dia acabava un llibre d'anagrama que es diu Dame veneno que quiero vivir, d'Ana Letizia Sala, que parla precisament de la pressió estètica. Mentre llegia el teu llibre, me ressonaven moltes coses des de les que explicava aquesta autora, que parlava precisament de la tirania, de la cultura de la skincare, que ja des de petites les nines estan com a programades per tota la vida haver de consumir cosmètics, haver-se de fer retocs, haver de manipular el seu cos per semblar sempre, per dir-ho a la manera del tirant-lo blanc, unes pomes cristallines del paradís. Quan en realitat també allò que hem d'entendre és que les pomes, i ara no sé per què he utilitzat aquesta fruita, perquè m'està quedant tot preciós, les pomes també, a mesura que van madurant, tenen diferents gustos i poden anar evolucionant. És a dir, que també cada edat té el seu encant, que és una mica allò del que tu parles en el teu llibre.
Clar, mira, m'afegeixo la teva metàfora frutícola i, bueno, hi ha pomes, però les figues són saborosíssima. A les Balears teniu moltes figueres. Per tant, les coses que són, que semblen una mica més seques, però a dintre hi ha tot el sucre d'una vida, no? Sí, molt, molt a favor de la teva metàfora amb la gran imatge del tirant.
Ara que
no, és veritat. Ui, està bé fotre-hi broma, però sí que realment el llibre de la Letizia Sala no l'he llegit encara, però sé que existeix i el tinc pendent, i pot ser molt tòxic. Imagineu això que dius, no? Nines de 10 i 12 anys preocupades per una cosa que no s'haurien de preocupar i que, a l'inrevés, és tòxic i és nociu per la salut, que unes pells que estan creixent encara, la pell, recordem que és un òrgan, no?, del nostre cos, s'estiguin intoxicant amb totes aquestes sí, toxines i productes que haurien d'estar ben lluny de la canalla. Sí, sí.
Ara que Gemma Ruiz ha parlat de figues, faig un parèntesi, recordar-vos que a final d'agost hi ha la festa del Saquer, que és la festa de la figa a Lloret de Vistalegre, que és el poble del meu, ropit, ja aprofitam per fer una mica de propaganda. Clar,
llegint... Ja m'agradaria venir.
Per favor, Gemma, has de venir. No te pot... Un any has de venir a final d'agost a Mallorca per la festa del Saquer de Lloret de Vistalegre. No has vist res mai tan meravellós. Però centrant-nos en el teu llibre, que no vull que me facis un umbral, perquè hem vengut a parlar de tu i del teu llibre, a diverses entrevistes has dit que les feministes també mereixen grans històries d'amor. Una mica li passa a la teva protagonista, que, oh sorpresa, també viu un amor d'aquests que podrien dir en els marges, perquè ella no té la mateixa edat que la seva parella. Això, en públic masculí, ho tenim com a molt interioritzat, però quan és una dona, encara sempre hi ha aquests emperons, sempre hi ha una altra mirada diferent davant d'aquests amors.
Sí, s'ha criminalitzat molt quan la relació intergeneracional és la dona la més gran i l'home el més jove, quan a l'inrevés ni tan sols ha estat tema perquè es considera totalment legítim. I ara us diria que si reviseu alguna pel·li dels 90 i veieu aquella diferència d'edat, ara et fa una angúnia de veure allò que havíem donat per totalment natural, que no té res de natural. I sí, vaig voler abordar també una història d'amor, no? Perquè, clar, ja sabem que els amors romàntics i la romantització de l'amor sempre ens va en contra, no?, les dones, però per què no reapropiar-nos d'una història d'amor? I és el que també he volgut fer aquí, de dir, bueno, què passa? Es pot tenir una història d'amor amb focs artificials, d'igual a igual, anar-te les fotent, però d'una manera esportiva, vull dir, no sempre ens hem de quedar amb la part fosca de l'amor, no? I llavors, si ho reescrivim nosaltres, segurament l'amor romàntic tindria una altra cara, i per què no nosaltres no podem fer una història romàntica, no? Això també era una reapropiació de tots aquests estereotips i d'aquests tòpics de les pel·lis d'amor. També ha estat una mica la meva versió sobre tot això.
Gemma Ruiz, parlaves, ho dèiem en el començament d'aquesta entrevista, abans de dir-te adéu, que aquesta novel·la va néixer, sa idea de tot el club de lectura que has anat fent arreu dels territoris de parla catalana. Aquesta novel·la vendràs a presentar-la a Balears en qualque moment, la veurem per aquí i la podrem comentar en directe.
Mira, havia de venir al maig a un festival, però no hi era perquè m'havien donat una beca literària a l'últim Key de Florida, Key West, molt a prop de Miami, i no vaig poder venir. I ara no sé si tindré alguna altra ocasió, però jo encantadíssima. Les Balears estan sempre dins del meu cor, i per tant, des d'aquí dic que estaria encantada de tornar si hi ha l'ocasió. De moment no tinc data, però ho podem provar.
Idò, feim una crida des de la Ràdio Televisió Pública de les Illes. Volem la Gemma Ruiz a Balears presentant aquest llibre i maqueta en ser eslògan potentíssim que hem descobert avui durant aquesta entrevista: el clítoris no caduca. És a dir, aquesta idea l'han d'interioritzar, perquè supos que, sobretot les dones, però també els homes, serem molt més feliços. Gemma Ruiz, com sempre, un plaer escoltar-te. Una abraçada.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Fins aviat. I del llibre presentat, Marta Grau.
Fixa't que no deixen de banda les dones avui en aquest programa, perquè la següent dona, de la que parlarem tot d'una, bé, podria ser una protagonista de la novel·la
files,
de Betge.
Sí. Que bé files. És que apareixes na Penélope l'Odissea. Teixint aquest
gran
programa.
Gran pel·lícula, i no entrarem en aquest debat. No entrarem en aquest debat, però per jo ha estat una gran pel·lícula, una de les pel·lícules de l'estiu. Però, com dèiem, no entrarem en aquest debat, perquè sí que és veritat que ha hagut moltes crítiques al respecte. No, parlant de dones, i aquesta en concret dona més d'un titular. Ens referim a Patti Smith.
Y Divendres passat, la poeta, cantant i compositora nord-americana va ser rebuda en audiència privada pel papa Lleó XIV al Palau Apostòlic del Vaticà, una trobada amb un punt de simbolisme perquè tots dos comparteixen ciutat d'origen, Chicago. A més, Smith manté des de fa anys un vincle especial amb el Vaticà. El 2025 ja va inaugurar el pavelló de la Santa Seu a la Bienal de Venècia i anteriorment també havia conegut el papa Francesc, per aquí fins i tot va arribar a actuar. Coincidint amb el primer aniversari de l'elecció de Lleó XIV, Patti Smith és aquest dia a Itàlia, on també ha ofert un concert al Circ Màxim de Roma. No és estrany que molts la coneguin ja com la sacerdotessa del rock.
I si hi ha una cançó que resumeix com poques el seu esperit i la seva manera d'entendre el món, és aquesta, i era l'excusa perfecta per tornar a escoltar-la.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Un dilluns més toca viure la millor companyia, la de Fanny Pons, i avui amb un tema més molt adequat per a aquestes altíssimes temperatures, perquè sovint pensam a beure aigua només quan fa molta calor, quan tenim set, però la hidratació és molt més que això.
Aigua, vos demanem aigua, i vos, senyor, mos deu bé.
L'aigua representa entre el 50 i el 70% del nostre cos i és imprescindible perquè funcionin correctament processos tan importants com la regulació de la temperatura corporal i el rendiment físic. Les recomanacions europees recorden que les necessitats d'aigua varien segons l'edat, el sexe, l'activitat física i les condicions ambientals, i que una part important de l'aigua que necessitam també pot provenir dels aliments. I per saber quan hem de veure, ja tenim en nosaltres una de les dones més ben hidratades de tot Balears, que és Fanny Pons, farmacèutica, experta en dietètica i nutrició. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, perquè si hidratació també és pell, ara que parlaven de ser skincare, perquè si estàs ben hidratada, te pots estalviar moltes cremes perquè el teu propi cos ja te fa lluir
Has de fer una feina en simbiosis, és a dir, han d'estar ben hidratats per de dins, mos han de preocupar d'aquest tema i també han de pensar que la pell és l'òrga més gros que tenim i és que, de qualque manera, està en contacte amb l'exterior i necessiten cuidar-lo, protegir-lo i una de les maneres és hidratar-lo en cremes. Vull dir, una cosa no ha de ser excloent de l'altra. No estic parlant d'un skincare, però sí que una hidratació de la pell d'una manera constant és important.
No
sí,
esperar tenir set...
Perdona, ja te pot posar molta crema, que si no veus aigua...
No, exactament.
No, no.
Ha d'anar... Ho dic perquè hi ha gent que veu quan ja té set. I no sé si quan tenim set ja feim tard.
No, feim tard perquè és una senyal d'alarma. I ara que fa tanta de calor, hem de dir que hi ha una sèrie de vies naturals per allà on perdem aigua. Una d'elles seria la pell, perquè en l'estiu de metge ho ha molt. Hi ha persones que són sudores, inclús en l'hivern, per l'orina, per la fenta, per la respiració, vull dir, per la llàgrima, vull dir, hi ha molt de llots, la saliva, per tenir una bona producció de saliva. Doncs per tot això necessitem aigua i perdem aigua per aquestes vies naturals. Però també hi ha altres moments allà on també se perd aigua, com pot ser doncs, una persona que tingui una malaltia que estigui prenent un medicament que els faci orinar molt. Gent que té una malaltia renal, les persones diabètiques que beuen més i també orinen més. Quan tenim un episodi de febre, també han de beure més perquè també se perd més aigua. Quan tenim un episodi de gastroenteritis, que ara en l'estiu a vegades també pot passar, que tenim vòmits i tenim diarrea, també seria una manera de perdre aquests líquids. Les persones que fan un consum que sigui un poquet abusiu de l'alcohol o de begudes ensucrades, serien dues coses que de qualque manera també afavoreixen aquesta deshidratació. Per tant, són molt de focs oberts i han d'anar alerta en no tenir una desgràcia, perquè poden començar amb una deshidratació lleugera, però una deshidratació severa mos pot dur inclús a convulsionar i un moment donat provocar la mort. I per tant, s'ha d'anar
molt alerta.
I per no arribar
a aquest punt de deshidratació severa, quins són els símptomes en els quals han de fer cas per dir, escolta, com vendria... Ai, mira, aprofitaré per fer un glopet d'aigua. Com vendria que mos hidratàssim? Tenir set seria un símptoma, però sí. M'imagino que n'hi ha més.
De totes maneres, mira, la regla que millor funciona és veure realment quan tenim set. Vull dir, perquè nosaltres passam de anar tot el dia en sa botella o sa tassa, venga a beure o no pensar-hi en cap moment.
És veritat que la hidratació són com a d'excessos.
Exacte.
O te despertes un dia i dius, a partir d'avui
beuré
aigua i cada dia arriben 2,5 litres,
sí.
O després un dia és que no te veus ni un trit de so.
Efectivament. Per tant, per no arribar a aquest punt, quan tenim aquesta sensació de set, de boca seca, de qualque manera, quan és un dia molt calorós, que suam molt, sobretot nosaltres que vivim a zones allà on fa una calor bastant elevada en l'estiu, hi ha certes situacions, sí, jo què sé, que més mos pot provocar, doncs inclús un mal de cap. A vegades tenim mal de cap i no pensam que pot ser que el que mos falta és aigua. Per altra banda, mos poden també sentir fatigats, mos poden sentir marejats. Hi ha una sèrie de símptomes, inclús a vegades que se mos augmenti un poquet la freqüència cardíaca.
Sí.
També. Altres vegades també tenir rampes musculars. Hi ha persones que tenen rampes musculars i el primer que pensen és, me falta potassi. Pues, moltes
no,
vegades...
Igual és hidratació.
Efectivament.
Quantitat, moltes vegades... Fanny, que hi ha molta polèmica al respecte.
En la quantitat de què hem de beure.
Exactament.
Normalment se fa el balanç de que si nosaltres més o manco en el dia perdem entre 2 i 2,5 litres d'aigua, doncs aquests líquids s'han de reposar. Això seria el que haurien de beure. Serien doncs, entre 6... més o menys 6-8 són d'aigua i després també aquí hem de ficar l'aigua que ens aporten els aliments. Però, vaja, la millor font d'hidratació, sobretot quan estem en l'estiu, quan anem a fer esport, quan anem a la platja, quan ens fiquem dins el cotxe, que no sabem molt bé avui en dia en els atascos que hi ha, estem que estarem, la millor font d'hidratació és l'aigua.
Per tant, com fer sempre d'una botelleta d'aigua a mà, per si de cas...
Perquè a vegades, potser no l'has de mastar tu, però sí que la pot haver de mestre no, una això, persona un moment donat
exactament,
que
s'ha
oblidat.
Correcte. Que tal vegada les medicacions
sí.
Es verda deshidraten. I sobretot en
edat, Marta, la gent...
No té tanta set, s'ha de forçar.
Sí. S'ha perd un poquet aquesta sensació de set. I els infants petits, els nadons i els nens petits, també tenen més, són sectors més vulnerables perquè també són més propensos a la millor pues, a tenir... el que dèiem, episodis de vòmits o de diarrees, i per tant són dos sectors poblacionals dels que m'ho han de cuidar d'anar oferint aigua, valdament no la mos demanin.
Per tant, du sempre una botella d'aigua per si de cas, sectors vulnerables serien els nins i la gent, persones, i la gent gran.
O persones que també tenen una malaltia, un diabetes,
o gent que tingui
malaltia renal.
Però sobretot nins i gent gran sí. Anar oferint cada tant sí. Un tossonet d'aigua per millorar aquesta hidratació, dèiem que no només l'aigua hidrata, també hi ha certs aliments, sobretot la fruita, en parlàvem l'estiu, o sa cindri, seria el paradigma sí. D'aquestes fruites que hidraten, però també hi ha gent que diu no, és que jo amb molta de llet. Sa llet hidrat...
Anem a veure, mira, és que va sortir un estudi damunt això de que per hidratar-nos bé havien de beure llet, que hidratava millor que l'aigua. Hem de dir que la llet és un producte hidratant perquè el 90% de la seva composició és aigua, però hem de dir que la llet és un aliment que se beu. És a dir, no es hidrati més que l'aigua. El que passa que, a més d'aigua, la llet mos aporta proteïna, mos aporta lactosa en el seu cas, mos aporta greix si és sencera, mos aporta electrolit, i que farà aquesta aigua que forma part d'aquest entramat de nutrients que mos aporta la llet, passar d'una manera més lenta en el torrent sanguini, i això farà que mos mantengui hidratats durant més temps. No? Però també això és un arma de, sí, de doble filo.
Que la gent no se consoli i digui, no, jo és que bec cafès, tres, durant el matí.
Però és que fes molt diürètic, per tant, alerta també és una manera qüestió. De deshidratar-nos. Ah. Però sobretot...
Els cafès un poc és negoci de napell frit.
Total. El cafè el notes l'hem de prendre per despejar-nos un poquet el dematí, si volem, per aporta un poquet d'activitat a l'organisme, però si mos passam de cafès, a part de que hem d'anar alerta de no augmentar la freqüència cardíaca i podria arribar a ser un problema, tenir taquicàrdia, però també, sobretot, és això que deshidrata. Es passa igual que l'alcohol, és una beguda, però l'alcohol també és un potent deshidratant. Hem d'anar alerta, doncs, el que deia, l'aigua passa més aviat en el torrent sanguini i la llet, aquesta aigua de la llet, passa més a poc i, per tant, durant més temps ens mantindrà hidratats. Però, bueno, no ens hem d'oblidar que la llet ens aportarà unes calories que l'aigua, precisament, no ens aportarà. I seria adequada per una persona, un segonat, que faci molta activitat física, de dir, bueno, doncs després me beco un tassó de llet, o un infant que ha estat jugant a la playa i que ha fet bastanta activitat, doncs serien dos casos allà on sí, perquè un esportista sí que necessita per recuperar-se aquesta part proteica. Però si nosaltres ens volem hidratar en el dia a dia, el seu es duu la botelleta d'aigua.
Va bé que parlis d'esportistes, perquè ara sembla que te compres unes esportives i vas a fer la volta silleta de casa teva i ja t'han dut la beguda isotònica, com si fossis corredor de fons. Hidraten, però també han d'anar alerta amb aquest tipus de begudes.
Anem a veure. Precisament se defensa la llet amb aquest tema de deshidratació, perquè també de manera natural mos aportaria aquests electrolits que perdem quan suam. L'aigua també mos n'aporta i les begudes isotòniques per persones que realment fan una activitat física intensa, ara també en l'estiu, malament vaig a fer la volta a la mansana de Cateva, però si ets una persona molt suadora, un moment donat pot ser que poden tenir una utilitat o una funció, però no és una beguda a la que hagin de recórrer a qualsevol i perquè sí, substituint a l'aigua.
Saps el que va molt bé? Que vos podeu comprar a casa aquestes típiques botelles que te diuen la quantitat, no? Litre i mig, i si ja veus més o manco quan dus
el que vas
dia, t'ajuda molt a controlar-ho.
Sí. Quan un diari, si no un diari d'hidratació.
El diari
de Noa.
Això és molt obsessiu. Tal vegada té sentit per gent, com hem dit abans, no? Que tal vegada és gent major, que per la medicació no té tantes ganes de beure, però sí, sí que ajuda, ajuda molt a totes aquestes aplicacions.
I ara que parlem de modes, hi ha gent que va plegar aigua de la mà, ara que parlàvem d'electrolits, sí, i que van a cercar aigua de la mà i mesclen una mica d'aigua de la mà dins l'aigua estàndard. És necessari o no?
No és necessari.
No és necessari.
Molt bé.
També s'aigua de
la mà. No, és que per mi tu ets ciència. Jo, si tu m'ho dius, jo si tu no fan i
pons...
Jo?
I brutó. No, i a més que s'aigua de la mà, ara veure, ho fan perquè duc clorur sòdic, i en el final aquesta sal de qualque manera també fa que perdis manco líquids, i aguantis més l'aigua dins l'organisme, però no és necessari. Són coses que, bueno,
clar que no és el mateix. Si com és que has d'anar a Marta o tu tens un llautet o tens un iot per poder anar a alta mà i agafar aigua més o manco pura, que no agafar-la just a la vorera, que a part d'aigua de la mar pot ser t'endús altres elements.
Exactament. Han de saber a on anar.
Fanny Pons, que tinguis una molt bona setmana.
Moltes gràcies i bona setmana per tots.
11:43, una pausa més en el camí, i parlam de viatges, perquè fixeu-vos, no sé si heu de partir, heu partit ja, si heu començat les vacances. Encara hi ha gent que aprofita que és last minute, que moltes persones pensen que poden ser molt cars, però sembla que avui han trobat algunes oportunitats que volen compartir amb vosaltres. Tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, Marta Garau et posa al dia.
Com molt sabeu, l'estiu té una cosa especial, entren unes ganes irresistibles de fer la maleta, de marxar, i és que coincidint amb les vacances de molta gent, arriba aquell moment de desconnectar, de fugir de la rutina i de descobrir nous indrets. Tant si és una escapada de cap de setmana, unes vacances llargues o un viatge que fa temps que teníem pendent.
I és que, com canten els Gypsy Kings, volare és el lloc que tothom vol i motius no en falten. Hi ha qui cerca monuments espectaculars, qui s'estima més perdre's per pobles amb encant, descobrir jardins històrics, gaudir de la gastronomia o només relaxar-se davant la mà. Al final, cada viatge té la seva pròpia història, podríem dir. Però també hi ha una pregunta que molts es fan aquests dies. Encara se pot viatjar bé i sense gastar una fortuna? Quins són les destinacions més assequibles? Idò, avui en parlam amb una persona que coneix molt bé aquest sector, que és en Pedro Fiol, president d'Aviva. Aquí ja podes saludar. Pedro, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Coincidint amb les vacances d'estiu, molta de gent encara no sap on anar. Quin és el perfil de viatger de darrera hora? Perquè hi ha gent que ja sap més o manco on ha de fer sou, perquè ja ho té mirat, però també hi ha molta gent que encara creu en aquest last minute.
Jo crec que enguany ha estat un any molt de last minute, però per tothom, eh? Jo no definiria un perfil molt concret. La gent amb aquesta situació geopolítica i amb aquest encariment de preus s'ho ha hagut de pensar tres vegades antes de fer les maletes i anar-se'n de vacacions. Però és vera que normalment les persones joves són les persones que manco anticipen, són les que sempre van en el darrer tren, però moltes vegades també són els més sortats.
No riguis, ara bé que no són jove, perquè jo me'n vaig ara per agost i fa ja dos mesos que ho tinc engirgolat. Això m'ho dona l'edat.
Això t'ho dona l'edat. No, és vera que el perfil normalment són persones que tenen tal vegada una economia més ajustadeta i han d'esperar en el darrer moment a que surti alguna oferta. I és cert, Xisco, moltes vegades hi ha ofertes de darrera hora, sobretot amb operativa charter, i aquest dia és que he estat transitant un parell d'aeroports, me n'he donat compte que cada cop hi ha més persones joves que van a les agències de viatges a comprar aquests paquets, perquè que saben que finalment...
És que les trobem a les agències de viatges, aquestes ofertes de darrera hora, són les professionals és que mos poden ajudar. Ei, tenc aquí un last minute, no és així?
Correcte, perquè tenim tota aquesta operativa de risc, tots aquests avions que han d'enlairar i tenen un cost, i en el darrer moment, moltes vegades, la gent se pensa que com que va molt ple, ho vendran molt car.
No,
moltes vegades, el fet de que vagi molt ple i te quedin un parell de places, t'obliga que si vols rentabilitzar en el màxim l'operativa, el que has de fer és baixar preus, perquè aquelles 4 o 5 places els vols omplir.
Pedro Fiol, tens algun last minute interessant?
Sí, mira, perquè a més jo vaig tenir que fer un last minute, jo me'n vaig anar, i ho dic ara de creuer, dissabte, i m'ho vaig reservar dijous vespre. I tinc molt clar tots els last minutes perquè els vaig mirar un per un. I hi havia molta oferta per anar a Escarí, per República Dominicana, me fa moltes ganes tornar a Samaná, que el Sargàs està afectant manco les platges, tot el que era Carib en principi tenia molt bons preus, també hi havia creuers de darrera hora, poquets, perquè és vera que fa un mes que tenim ofertes molt agressives i s'han anat omplint, i sobretot el que hi havia, el que passa que tal vegada sa calor ara no és el millor moment, però hi havia molt de circuits per Egipte i per Tunísia, que també tenien preus escandalosos en el darrer moment.
Clar, ara mateix no
si dus
sé si
bé
sa
calor,
Egipte,
bé, però igual si dus bé... les altes temperatures.
Sí, però no sé si cobar-te sota una piràmide o s'esfinx és allò que te fa més il·lusió dir, perquè allà sí que fa que l'11 estiu a les totes.
Sí,
no però... sé si això és per allò que fa que sigui last minute i que s'ajusti més el preu perquè manco gent s'anima amb aquesta calorada. Jo no me veig ara. M'encantaria anar a Egipte, però no sé si ara.
Mira, el calor és un factor determinant a dia d'avui i sobretot si xerram de circuits culturals, realment aquests que impliquen un major esforç físic, realment han minvat el tema de la demanda perquè amb aquestes onades de calor en aquests moments no se salva ningú, però també te puc posar un altre exemple. Un cop que arribes en els 35-37 graus, ja la sensació tèrmica per mi ja t'és ben igual. Ben que dir, mentre prenguis les mesures necessàries d'estar ben hidratat i estar de tant en tant a sombra, jo crec que en el final és vera que hi ha destins més càlids que no d'altres, però si moltes vegades t'impera la destinació i només tenen vacances aquests mesos i te fa ganes d'anar a Egipte,
ja és gana. Ara ja entenc perquè en Pedro Fiol de Viva avui mos ha vengut vestit d'Indiana Jones, que bé, que va amb aquesta camí a
camí. Li falta un salacot?
No, és que apareix un aventurer. Ara cercant més destines com a viatgers, que cercant més destinacions o experiències. Ho dic perquè de vegades, abans hi havia circuits clàssics, que anaves a París i anaves a Versalles, anaves a Londres i potser t'animaves a anar fins a Stonehenge, però ara jo veig molta de gent que també se m'ha viure aventures. Me tiren tirolina, me'n vaig a un tobogán de 45 metres o me'n vaig a la muntanya russa més complicada del món mundial. Ara ja no n'hi ha prou en sobit vent, ara ja hem d'anar a altres tipus d'aventura.
Tens tota la raó. I, a més, passa una cosa, el factor social de les xarxes. Yeah. És a dir, les xarxes socials en aquests moments imperen i, malgrat nosaltres seguim fent els mateixos recorreguts, és vera que l'oferta alternativa que oferim, les activitats, moltes vegades l'han d'enriquir amb aquestes experiències perquè, sobretot, la gent de mitjana edat, com tu i jo, i la gent jove, mos reclamen aquest tipus d'aventures. Per això hi ha destinacions que s'estan imposant més, supos perquè tenen aquest component més d'aventura, com pot ser, per exemple, Costa Rica, és una destinació que inclús ara augmentarà amb una freqüència més, i altres tipus d'indrets, sobretot Sud-amèrica en aquests moments, degut a el que està passant en el món, s'està imposant amb força, però és vera que feim el circuit tradicional, tocant les destinacions de sempre, però afegim aquest tipus d'activitat complementari que dona sempre aquesta experiència una mica més enriquidora. Sí.
Si el pressupost és ajustat, tu com a agent de viatges, què recomanes? Fer manco dies o anar a una destinació directament barata?
Jo recomano anar a una destinació barata, perquè moltes vegades el que també pot ajudar és anar a països on tenen una economia tal vegada més feble que no la nostra. I d'aquesta manera no ens hem de reprimir a l'hora de fer gasto i de fer activitat. Lo trist a vegades és anar a un lloc i anar molt pocs dies i no poder gaudir-ho en el 100%. Per això jo m'estim més que es creia moltes vegades, en tota sinceritat, me digui...
Tinc un pressupost ajustat. I clar, tu li fas un viatge un poc a mida, no? Sapiguent les seves necessitats...
Exactament. Tots els agents de viatges, el que fem això és com anar a la perruqueria. Fem un canvi de look, sí, però me deixes fer el que jo vulgui o tinc uns límits. I en aquest cas, els límits seria el pressupost del client. I arrel d'aquest pressupost, moltes vegades, un ha de ser sincer. Tu pots posar les dues opcions damunt la taula, però és veritat que a mi m'agrada que la gent tal vegada arribi en aquest punt de desconnexió. I la desconnexió només arriba quan t'han passat 4 o 5 dies des de que has fugit de casa teva.
I alguna destinació d'aquestes característiques que pugui... Has parlat abans d'Egipte, però una altra més, no sé què, tal vegada en els darrers anys hagi pegat fort, que sigui tendència, tot un descobriment, alguna que darrerament hagi tingut molt d'èxit perquè reuneix aquestes condicions,
Georgia,
que és econòmica.
Georgia, Kazakhstan, coses
sí,
d'aquestes.
Però, no, i, sí, també països de l'est, Eslovènia, però també podríem anar-nos, per exemple, una cosa que s'està imposant amb forces és el Camí de Santiago.
Ah, mira, i ho tenim aquí de vora,
aprofitant
econòmic, per patrimoni nacional, exactament. Per què no? Clar.
A més, donem l'opció que no hagin de dur la motxilla, és a dir, tenim un portador d'equipatges que t'ho deixen d'un hotel a l'altre, i això realment tothom...
On era en Pedro Fiol quan jo vaig fer el Camí de Santiago?
Mira. No ho sé.
Amb aquella motxilla que duia de tot i acabava rebentat. Clar, no és el mateix fer tot aquell trajecte caminant normal que havent de dur 15 quilos a sobre cada dia.
Però estàs d'acord que és una experiència molt vivencial, el fet de fer un camí de Santiago que no té res a veure estar en un hotel que ho tens tot inclòs i que tens totes les comoditats en la qual cosa, ben que dic que tenim alternatives. També el tema dels càmpings. És vera que aquí, a Balears, tenim el hàndicap d'anar en ferri fins a la península, però això s'estila molt a la península, el fet d'anar amb caravanes, autocaravanes, i anar fent diferents indrets i anar trobant càmpings per estar gaudint, sobretot en família o en
Que la gent ha de saber que encara és a temps, que això molta gent no ho contempla i tal vegada si té alguns dies
lliures...
Però si ara comença
agost...
Per què no? Per què no gaudir d'aquests last minuts que sí que existeixen i són econòmics?
Això i sobretot demanar sí, consell, que darrerament mos hem acostumat
recuperar
també
a enduir l'individualisme
com a massa en el límit i també de vegades demanar ajuda a un agent de viatges pot ser, mos pot assessorar o
sí,
tu te penses que fas un ou de dos vermells perquè te'n vas a una destinació i resulta que
no.
És que hi ha gent que t'ha dit, escolta, no hi vagis, perquè ara no és el moment.
No, són ells els que se poden adaptar precisament a les nostres preferències, pressupostos, etc. Pedro, has tornat a viatjar, no te'n tornes
sí,
ara mateix,
no,
eh?
No, no me'n torno.
De moment
tinc
te quedes per aquí.
Tinc el síndrome post-vacacional, això sí.
Moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
Tot d'una als esports. Ni vostè no se'n va de viatge tampoc, perquè queda de moment per aquí.
De moment sí, hem acabat ja vacances, ja supos que viatjarem l'any que ve, i ara començarem a viatjar de feina, això sí.
Exactament.
De feina amb el Mallorca, perquè ja comença pràcticament la Lliga, la tenim ja res, 15 dies. Ara tenim el Trofeu Ciutat de Palma, que se jugarà aquest dimecres a les 9 del vespre, des de les 8, aquí a Iberta Ràdio, Mallorca PSG, on podrem veure ja en acció el nou fitxatge, els nous jugadors que completen aquesta plantilla d'aquesta temporada, una plantilla que encara no s'ha tancat, eh? L'estan completant i encara falta per arribar en principi un davanter centre i un migcampista defensiu. Imatges de Johan Mojica i de Samu Costa, que avui ja han tornat de nou a la feina després d'haver gaudit d'unes vacances per haver disputat el Mundial. Per tant, són els dos darrers jugadors que arriben de la temporada passada i que s'incorporen de nou. Això sí, a la rampa de sortida ja trobam a Samu Costa, que està esperant que d'un moment a l'altre l'equip de l'Al-Nassr i depositi el doble, a prop de 22 milions d'euros, perquè vagi traspassat, no?, en aquesta conjunta àrab. I Johan Mojica, que si no hi ha res de nou, i no, en principi, sembla que quedarà. No té oferta, el Mallorca l'ha posat en venda, li queda un any de contracte, 600.000 euros el que demana Pablo Ortiz. Anem a veure finalment si qualque equip paga o si Mojica finalment continuarà i respectarà aquest any de contracte que li queda a l'equip mallorquinista. Això per un costat. Per altra banda, hem de dir que demà comença, arranca la Copa del Rei de Vela, però que avui ja hi ha jornada d'entrenaments abans d'aquesta arrencada de forma oficial la Copa de Mà, que ja arriba a la seva 44a edició. Ahir els equips van completar les medicions tècniques i van dedicar bona part també de la jornada per a punt les seves embarcacions abans ja de ficar-se a l'aigua per començar aquests entrenaments lliures. I una notícia que tenim darrere hora, ara també en parlarem, ampliarem una mica, en natació artística, avui de matí, fa una estoneta, una gran notícia que m'ha donat el nadador mallorquí Jordi Cáceres, que ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París, en l'exercici en solitari lliure. Per tant, enhorabona a Jordi Cáceres. Avui cap vespre, a partir de les 4, tenim la final també per equips.
Pues escolta, tot d'una, Toni, moltíssimes gràcies per aquest repàs. Ara repassa el contingut del programa el dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, el dia Menorca. Com és dilluns i com tots els dilluns tenim tertúlia d'actualitat, ens acompanyaran avui l'exsecretari general del PP Menorca, en Salvador Botella, l'exregidora de l'Ajuntament de l'Ona, Maria Camps, i l'exbatlet de Ciutadella, Antoni Salvador. Amb ells ratllarem de com ses altes temperatures fan adaptar ses tradicions de ses festes de Menorca, perquè ahir es mitjorn gran va canviar l'horari d'esjaleo de diumenge de les 12, com és habitual, a les 10 del matí per evitar la forta calor i possibles riscos per la salut tant dels cavallers com dels animals i també dels assistents. Parlarem també de les restriccions d'aigua per mort de la sequera que patim a Menorca i sa situació preocupant dels aqüífers de sa nostra illa.
I acabam amb Laura Tura, Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el mes d'agost amb la tertúlia d'actualitat. Tindrem aquí el tècnic de prevenció d'UGT, en Samuel Daza, també la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, i també l'exdirector de Turisme, Vicent Torres Benet, i comentarem alguns dels assumptes que han estat notícia aquí a les Pitiuses els últims dies.
Acabam. Jaume Noguera, t'he deixat 20 segonets. El Manco dona amb un titular.
Molt senzill. Parlarem de drons, d'aires sí? condicionats portàtils, que s'ha disparat a la banda, i de l'estiu, amb en Xavi Quinyelles i seu propi anàlisi.
Mira-te, i Cecília, per acabar, que hi va fer 50 anys de la seva mort. Tornant demà a partir de les 9, gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.